Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Existeix una greu problemàtica a les ciutats espanyoles per la proliferació cada vegada major dels pisos turístics. És cert que estan sotmesos al règim de la propietat horitzontal des de la perspectiva legal, però això no és suficient. Els problemes que causen són enormes, especialment pels sorolls excessius, festes, rebomboris... Molts veïns temen els caps de setmana, ja que acudeixen grups de joves que no pensen en els altres i produeixen un alt nivell de soroll i de molèsties. Els veïns dels edificis on existeixen aquests pisos turístics no tenen per què aguantar les molèsties causades per aquesta mena d'inquilins, amb el que hauria de ser una cosa prioritària establir normes o lleis que regulin de manera minuciosa la convivència. Edificis on es deterioren els elements comuns, en molts casos per causa d'aquesta mena de pisos i de turisme. Molts veïns de tota la vida han optat per anar-se de les seves llars perquè ja no poden més. Amb un sistema d'inspecció àgil i eficient, els resultats serien notables a la lluita contra el frau i també la il·legalitat d'aquest tipus de vivendes. Per aquests veïns que sofreixen aquest tipus de mals amb aquests pisos turístics, aquella frase de "com a casa enlloc" no és la més idònia. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció amb el temps, perquè dimarts, en primer lloc, l'encalmada del vent permetrà una notable baixada de la temperatura mínima. L'ambient serà més fred en general. A més, notarem els símptomes d'un canvi de temps per arribada progressiva de bandes de núvols alts i mitjans i núvols més compactes a final del dia. És probable que també arribi alguna gota nocturna a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, l'inici d'una situació que pot derivar en un episodi de precipitació més general entre dimecres i dijous. I anem a les carreteres per saber com es circula a hores d'ara des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades habituals en tota aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. A l'extrem sud, per exemple, autovia A2, carregada durant més de 3 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. De fet, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, això l'autovia A2. També la C32 amb retencions a tot el tram de Sant Boi, 2-3 quilòmetres en direcció sud, anant cap a Sitges. Per tant, aquesta zona de Sant Boi de Llobregat, C32, també molt carregada, just deixant la ronda de dalt de Barcelona. Autopista AP7 cua de gairebé 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, direcció sud, és el tram central de l'autopista AP7. I de l'extrem nord de Barcelona destaca la C58 amb cua de gairebé 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment us parlarem del tema del dia. Des de fa dies es parla del mateix, d'aquesta sopa de virus que ens rodeja. Atenció, perquè els metges de família ja estan advertint de setmanes complicades. Ens ho explica d'aquí un moment la companya Yolanda Canales i també en parlarem amb el Juan Carlos Casado, que és doctor en otorrinolaringologia, perquè, atenció, un dels símptomes més comuns abans, durant i després d'aquestes malalties és la tos. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93-494-3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
¿Ha sido víctima de una negligencia médica o un accidente? Aporcentaje.com lleva 25 años ganando casos y solo cobra si usted gana. Si tiene un problema con seguros de vida, negligencias médicas o un accidente, contacte con nosotros por teléfono 933-429-731 o bien por WhatsApp 645-568-808. Estudiamos su caso sin coste alguno. Aporcentaje, abogados especialistas en reclamaciones.
Señor Cabrera, no le podemos volver a conectar la luz por Navidad porque tiene facturas pendientes de pago. Lo siento. Señor Cabrera, No tienen a nadie que les pueda ayudar.
En Cataluña, uno de cada tres hogares tiene dificultades para hacer frente a los suministros, la comida o el alquiler. No lo permitas. Tú tienes mucho que ver. Haz que esta Navidad se llene de pequeños milagros. Dona en caritascataluña.cat.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Parlant avui de la tempesta perfecta que està portant al límit els centres de salut i els hospitals de Catalunya. Ens estem referint a l'anomenada tridèmia, que és la confluència de la grip, la Covid i altres virus respiratoris. Unes plantilles més mermades per baixes, per vacances de Nadal i per la vaga d'infermeres. I també una menor cobertura vacunal, no només contra la Covid, sinó també contra la grip, especialment en els col·lectius més vulnerables. Avui volem saber quina és l'última hora, quines novetats o quines noves dades tenim. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Aquest dimarts s'esperen unes 10.000 visites a urgències?
Sí, és el que ha dit el conseller de Salut, Manel Balcells, visites a urgències dels hospitals i centres d'atenció primària. Amb tot, ha destacat que el sostre de visites a urgències en altres ocasions ha estat 11.000 diàries. Per tant, encara ens queda un marge per recórrer. Les urgències als hospitals han crescut els últims dies un 23% i els centres d'atenció primària un 30%. On més pressió assistencial hi ha hores d'ara és on no hi ha cuap a la vora, com passa, per exemple, a Terrassa, on ja s'està tramitant un centre d'aquest tipus. Així assegura que el 60% dels que van a l'hospital aquests dies per virus respiratoris són de grau lleu i podrien ser atesos, per tant, a la primària. En tot cas, es tracta d'una situació viscuda, d'un déjà vu, que és el que ens deia la doctora Mònica Solanes, que és membre de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. I per què? Doncs perquè el sistema torna a estar tensionat i els professionals no tenen prou eines, però des de l'administració tampoc no s'ha fet res fins ara, almenys, per posar-hi remei. D'aquí que valori positivament que es pugui recuperar aquest tràmit de les baixes automàtiques o de les declaracions autoresponsables, sí, perquè els ciutadans vagin als centres de salut quan veritablement ho necessitin, perquè empitjora en definitiva el seu estat de salut, però no pas per una qüestió burocràtica.
El fet d'acudir realment al centre de salut quan sigui per un context clínic que no evolucione bé, no per la necessitat d'haver de justificar l'absència laboral. Completament d'acord que aquesta és una demanda que des de la CAMFIC hem fet en anteriors situacions com aquesta, en què comença a haver una mica d'epidèmia i això ens col·lapse, que no sigui per un tema tan burocràtic i que es pugui fer una confiança en el professional com es fan en països del nostre entorn.
Si això, Montse, s'hagués aplicat abans, potser ara la situació estaria una mica millor, s'haurien estalviat algunes visites d'aquest tipus als centres. En tot cas, Solana ha destacat la prevalença del virus de la grip, que pot anar més amb la tornada a la normalitat, ens estem referint a la feina, i sobretot amb la tornada dels nens a l'escola, que sovint acostuma a ser una mica com el focus de contagi. Però també de les mascaretes. Ella ho troba una mesura necessària, perquè el problema, diu, és que ens havíem oblidat de la grip.
Hem passat períodes anteriorment molt més elevats, amb una difusió molt més alta comunitària, però ens sorprèn, jo crec, perquè ara la grip l'havíem una miqueta com oblidat, no? I ara torna a estar aquí i, bueno, doncs, per això hem recordat el tema de les mascaretes, no?, amb aquesta obligatorietat que ha caigut d'aquesta setmana passada. I de moment en els centres de salut això és així, però depèn de com vagi, igual això caldrà fer-ho extensiu en altres àmbits.
També, Montse, hem anat avui al CAP Bonanova de Barcelona per saber com està el panorama, sí, i com han rebut els usuaris que la mascareta torni a ser obligatòria als centres sanitaris a Catalunya. Finalment, a tot Espanya no s'ha arribat en aquest sentit a un acord. Efectivament.
I d'entrada us heu trobat què?
Doncs estan a favor d'aquesta mesura i és més, fins i tot alguns creuen que s'hauria d'haver aplicat en alguns casos ja fa unes quantes setmanes i en d'altres és que no hauria ni haver desaparegut. És el que ens deia l'Aurora, que és infermera, o la Sònia.
Pues si llegan tarde, es posible. ¿Que lo deberían haber hecho antes de Navidades? Pues seguro. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no sé, supongo que también por intereses o... Pues no lo sé.
Pienso que debería haberse mantenido desde el principio del COVID, porque básicamente los centros médicos son como el núcleo donde se encuentran todo tipo de virus, de infecciones.
I fins i tot, Montse, hi ha qui creu que no només hauria de ser obligatòria a CAPs, hospitals o farmàcies, sinó fins i tot al transport públic. Ens hem trobat amb moltíssima gent, en aquest cas la Montserrat i la Sílvia, que defensava una mesura d'aquest tipus.
Ahora con la poca ventilación que hay, todo el mundo hacinado en el transporte público, debería ser obligatorio otra vez.
La sociedad es por donde se mueve, va al trabajo, sobre todo ahora en Navidad, que muchísimas compras la gente va en transporte público. Creo que la vuelta de la mascarilla también está justificada.
Bueno, el cert és que avui hem vist moltes entrades i sortides als CAPs de gent malalta, evidentment amb mocs, amb febre també.
Sí.
I una altra característica, Montse, és la tos, que sembla que uns quants dies i fins i tot setmanes després encara costa de que marxi, queda allà com un remanent.
Hoy hablamos con Juan Carlos Casado, que es presidente de la Comisión de Voz, Laringología y Foniatría de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Doctor Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo he dicho del tirón, que esto es importante.
Son palabras largas, de verdad.
Son palabras mayores. Doctor, estamos hablando estos días, concretamente hoy en la cadena COPE, de que los médicos de familia están o advierten de semanas muy complicadas por el aumento de la gripe, COVID y de otros virus respiratorios. Y uno de los síntomas que van arrastrando muchas personas estos días es la tos. La tos es algo positivo porque es, podríamos decir, es uno de los principales mecanismos de defensa, ¿no?, que poseen las vías respiratorias.
Efectivamente, la tos es el mecanismo de defensa que tiene el ser humano para evitar que por ejemplo, las infecciones o la mucosidad descienda y llegue a los pulmones, produciendo en este caso lo que sería una bronquitis o una neumonía. Uh-huh. Por lo tanto, la tos en este caso es totalmente positiva y no hay que obsesionarse en quitar la tos. Lo que pasa es que la tos es muy molesta para el paciente y para el que está al lado del paciente. Pero nosotros, tanto nosotros como los médicos de familia, insistimos mucho a nuestros pacientes: no se preocupe usted por la tos, que siempre que tenga tos es bueno.
¿Lo normal es que estos episodios duren poco tiempo, mucho tiempo, o cuánto tienen que durar?
Son episodios de corta duración, normal. ¿Pero qué está pasando? A ver, lo normal es que un episodio de tos de este tipo, que son toses víricas, dure una media de una semana, o sea, te podemos decir entre 5 y 8 días. Pero como estamos asistiendo este año a lo que se llama un cóctel vírico, y es que se están dando en la misma persona el virus de la gripe, el virus, el coronavirus del COVID y el virus respiratorio intersticial, pues todo eso produce a veces que las cosas sean más duraderas, y eso es agotador para el paciente.
Uh-huh.
Sobre todo a nivel de la musculatura de los pulmones, la musculatura intercostal, el músculo diafragma, son pacientes que están agotados.
Además, esto cambia el ritmo del sueño, incluso, ¿no? Síncopes también, claro, hasta fracturas costales.
Claro, si el paciente ya tiene cierta edad, si tiene cierta descalcificación y osteoporosis en los huesos, pues puede tener incluso hasta pequeñas fisuras costales, y es muy doloroso. Y además, la tos, desgraciadamente, como está tumbado, por efecto de la gravedad, entonces cuando la mucosidad se asienta más en la garganta, entonces produce más tos. O sea, que se aconseja que el paciente no duerma, si puede dormir un poquito incorporado mejor, para evitar la tos nocturna.
He escuchado en alguna ocasión que hay algunos medicamentos que pueden provocar la tos crónica. ¿Eso es así?
Hay muchos medicamentos. Lo más frecuente de todos son los antihipertensivos. De tal manera que cuando... medicación que se demanda a los pacientes que tienen la tensión alta. De manera que cuando un paciente llega a nuestra consulta con tos, lo primero que le debemos preguntarle es qué está tomando él para otras cosas, para otras enfermedades, como por ejemplo para la hipertensión.
Uh-huh.
Y porque es muchas veces cambiando el tipo de medicamento, se soluciona la tos sin necesidad de mandarle ningún otro medicamento más.
Uh-huh. Lo que sí que es cierto, doctor Casado, que con el tema de la gripe, ahora que está más elevada que nunca en los casos de COVID. Hay muchas personas que han tenido o que tienen ese COVID persistente y siguen teniendo esa tos. ¿Hay algún alivio para eliminarla?
A ver, nosotros lo aconsejamos en el caso de toses crónicas, de tos de larga evolución, una buena hidratación. Sin lugar a duda, el mejor mucolítico que hay es el agua. Mandamos agua, mucha agua, como 2 litros de agua al día. Mandamos medicamentos que son también mucolíticos, como puede ser la acetilcisteína. Y a veces asociamos, pero solo a veces, en el caso de que sea una tos ya excesivamente molesta y sobre todo agotadora para el paciente, añadimos un antitusígeno, pero no un antitusígeno de una fuerte acción, como podría ser, por ejemplo, la codeína. La codeína la desaconsejamos, son antitusígenos más suaves.
Uh-huh. Y lo de remedios caseros, ya sabe usted aquello de corte media cebolla y la ponga usted en media...
Exactamente, eso. Siempre bueno, los remedios caseros también.
Ajá.
La cebolla, la sustancia que se inhala con la cebolla, pues se produce, es un antitusígeno natural, eso se conoce desde hace muchísimo tiempo.
Uh-huh.
Todos los remedios naturales, perfectos. Vapores, con eucalipto también a veces, vapores con miel, todo eso,
sí.
Todo lo que sea tener la vía aérea, lo más húmeda posible, hace que tenga menos tos, evitar la sequedad. Pues todo eso son unos remedios naturales que son totalmente aconsejables.
Bueno, entonces, lo que hay que hacer, doctor, es no preocuparse si la tos no se nos quita. No sé, si llevamos 2 meses con tos y no desaparece, acudir al otorrino o al médico de cabecera y ya nos harán un examen de qué es lo que nos está ocurriendo, pero que es normal que después de haber pasado una gripe o una COVID tengamos eso, ahí ese rascar en la garganta constante, que es normal, que si no se nos va... con métodos tradicionales y con una buena hidratación, entonces sí que hay que preocuparse y acudir al médico.
Exactamente, totalmente. Lo que pasa es que hoy en día la tos, a raíz de la epidemia anterior que hemos tenido del COVID, pues está como mal vista que un paciente tenga tos en cualquier sitio.
Sí, sí.
Pero la tos no pasaría nada y se aconseja que el paciente que tiene tos, pues que vaya con su mascarilla a cualquier sitio público y ya está.
Muy bien. Bueno, pues nos da un poco de tranquilidad después del panorama, y sí que es verdad que cada vez que vemos a alguien toser, como que nos apartamos ya, tenemos miedo absolutamente por todo. Doctor Casado, presidente de la Comisión de Voz, Laringología y Foniatría de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias, un placer. Gracias. Hasta pronto.
¿Quieres tener lo último en tecnología?
Let's go.
Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Sabréis, después de las fiestas, después de las Navidades, después de comernos el turtello, el roscón de Reyes, ¿qué es lo que llegan? Las rebajas. Y ya están aquí. Y nosotros, un año más, vamos a insistir en la necesidad de saber qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer en rebajas, y sobre todo vamos a hablar con Facua para hablar sobre esas irregularidades en las que se continúa incurriendo y lo siguen haciendo muchos establecimientos. Vamos a hablar con Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año.
Feliz año, es buena.
Rubén, pasan los años, sigue habiendo estas rebajas, aunque tenemos que decir que a lo largo del año ya encontramos muchos comercios con precios más económicos. Aún así, cada año hay que volver a insistir en cosas que parecen de perogrullo, pero que seguimos cayendo, ¿no?, en los mismos errores muchas veces.
Bueno, y no solamente errores, sino sobre todo cayendo en engaño por parte de comercios que inventan descuentos que no existen, inventan descuentos durante todo el año y especialmente en la temporada de rebajas. Dicen que un producto antes costaba 100 euros y ahora 50, y a lo mejor resulta que no costaba 100 euros antes, que costaba los mismos 50 que hoy, o que inflaron el precio hace 4 días y con eso piensan que ya pueden decir que les han aplicado un gran descuento. La ley no permite ese tipo de trucos. Para que un producto pueda decir que tiene una rebaja, el precio original debe de haber estado en el comercio al menos 30 días, en los últimos 30 días anteriores al descuento. Eso no lo cumple todo el mundo, los consumidores lo saben, muchos consumidores lo saben. Hay algunos que ya pues casi que se desentienden del porcentaje de descuento que nos dicen que tiene un producto. Lo único que miran es el precio actual, el precio final, el precio al que nos lo van a vender ahora. Pero hay otros que se dejan cegar, ¿no?, por ese 60% de rebaja en un precio que, bueno, igual provoca que el producto parezca muy interesante, pero puede que no sea tan interesante, puede que siga siendo caro, puede que no nos haga falta, y para qué gastarnos el dinero en algo que no necesitamos.
Así es. Realmente suele ocurrir muchas veces que ponen suculentos descuentos y entras a la tienda y solo se aplican en 3 o 4 artículos. Esto también sería una irregularidad, ¿no?, en rebajas.
Sí, porque para que tú puedas colocar en una tienda un cartel que diga rebajas, al menos la mitad de los productos tienen que estar rebajados, o de la categoría de productos de los que dicen que hay rebajas. Si son rebajas del textil en unos grandes almacenes, pues al menos la mitad del textil tendría que estar con descuento, cosa que tampoco siempre se cumple. Lo que pasa es que los controles de las administraciones en algunos casos brillan por su ausencia, en otros son unos controles muy reducidos a muy pocos establecimientos, no hacen muestreos previos de precios, que sería lo interesante en rebajas, ¿no?, que la Administración de Consumo Autonómica visitara una serie de tiendas, tomara nota de muchos precios y cuando ahora comiencen las rebajas, pues volviera a las tiendas, mirara los precios que dicen tener rebajados, los comparara y viera si hay engaño o es real el descuento que anuncian.
Rubén, hay que recordar que si los productos adquiridos durante las rebajas tienen algún defecto, sea cual sea su porcentaje de descuento, no deja de tener los 3 años de garantía, ¿no?, que tiene que asumir el establecimiento.
Sí, efectivamente. Cualquier producto tiene comprado nuevo tiene 3 años de garantía. En rebajas no tienen por qué vendernos un producto defectuoso, no puede tener una tara. Eso sería un saldo y nos lo tienen que aclarar en un saldo cuál es el defecto que tiene el producto. Ahora, si es un defecto de fabricación indetectable al principio, o sea, no te puedes dar cuenta, sobre todo porque no es una prenda de vestir, sino es un equipo eléctrico, electrónico, que al cabo de unos días observas que no funciona correctamente, ahí lo que se aplicaría es, como dices, la garantía de 3 años que te tiene que ofrecer la tienda. El establecimiento donde compras el producto es el que se hace cargo de la garantía. Otra cosa es que ese establecimiento desaparezca, cierre y podríamos acudir al fabricante.
Si se adquiere a través de Internet, ¿los consumidores cuántos días tienen para devolver en caso de que no quieran el producto por lo que sea?
Pues ahí se aplica lo que se llama derecho de desistimiento, que en la Unión Europea son 14 días desde que te llega el producto a casa, aunque hay empresas que te plantean un derecho comercial de desistimiento más amplio. Te dicen que te permiten 20 días, un mes, 2 meses para devolver el producto. Bueno, son tiendas que tienen, digamos, un servicio postventa mucho más atractivo, con eso captan y fidelizan muchos más clientes. Es igual que esos comercios, esas tiendas físicas, donde dicen también que si no estás contento con la compra, en una semana, 15 días, un mes, te permiten también la devolución del producto, a veces por el dinero, a veces por un vale, a veces por otro artículo. Sería también una fórmula, digo, en la tienda física, donde sin ser obligatorio por ley el aplicar la devolución, lo hacen como, digamos, elemento comercial de captación.
¿Siguen existiendo esas tiendas que publicitan como rebajados los productos, pero que en realidad esos productos no habían estado a la venta anteriormente?
Absolutamente. Productos que no habían vendido nunca en la tienda y que llegan ahora y inventando que tienen un precio con un... Absolutamente. Productos que no habían vendido nunca en la tienda y que llegan ahora y inventando que tienen un precio con un descuento, eso no se puede hacer. El descuento solo es en un producto que lleve al menos un mes en la tienda y que además esos 30 días tendría que haber tenido el precio original, que dicen más alto que el rebajado. Y bueno, ahí yo creo demasiado engaño en rebajas, porque se sabe por parte de los comerciantes, sobre todo los grandes empresarios, que no hay controles suficientes. Incluso que cuando hay controles, y Cataluña es precisamente una de las comunidades que más controles hacen o que menos déficit en los controles tienen, pues aunque se hagan controles y se apliquen sanciones, son de tan pequeña cuantía que no les hacen ni cosquillas a grandes empresas que saben que venden mucho más, que ganan mucho más dinero a costa de engañar a los consumidores.
Tú dices que estaría bien hacer públicos los nombres de esos comercios que cometen fraudes en los descuentos e incluso invitas a los consumidores a difundir el hecho a través de las redes, ¿no?, para alertar a otros clientes del establecimiento en cuestión.
No, desde luego, es algo importante el que en las redes sociales se publiquen imágenes, y yo creo que lo hacen muchos consumidores cada año, ¿no?, en rebajas, en Black Friday, indicando cómo tienen la prueba de que el descuento es falso, incluso una etiqueta pegada encima de un precio original, que cuando lo despegamos nos damos cuenta de que el precio original es el mismo que tienen ahora, o no es tan caro como el que nos están inventando en un gran cartel en el establecimiento. Todo lo que pueda denunciar públicamente el consumidor, bienvenido sea, para alertar a otros. Lo que ocurre es que también hay que denunciar ante las administraciones autonómicas de consumo, y por supuesto esas administraciones deberían tener las pilas bien puestas en esta temporada.
Rubén, hay mucha gente que cuando compra no pide, ya no hablo no solo en épocas de rebajas, sino generalmente, no pide ese etiqueto factura, ¿no? Mal hecho.
Bueno, hay un elemento importante a tener en cuenta, que es que muchas veces ya los tickets son virtuales, los tickets nos los mandan por correo electrónico, etcétera. Si realizamos la transacción en metálico, nos dicen que nos va a llegar la factura al correo electrónico y luego no nos llega, pues nos vamos a encontrar con ese problema, ¿no?, de dificultad de probar la compra, porque hemos pagado en metálico. Ni siquiera tenemos una transacción en el banco que acredite que ese día, esa hora, pagamos con tarjeta en la tienda. Por tanto, si nos dicen que nos van a mandar la factura al correo, muy bien, pero verifiquemos que nos ha llegado en tiempo real, en el mismo momento en la tienda, entremos en nuestro correo en el móvil y comprobemos que nos ha llegado. Ya digo que siempre es el elemento clave para poder reclamar después. Otra cosa es que sea un producto de venta exclusiva en esa tienda. Imagínate la cadena Inditex, donde lo que más venden son marca propia. Claro, ¿cómo te van a decir que no lo has comprado allí, si es de ellos, si es la marca exclusiva? Lo que ocurre es que te pueden decir que lo compraste hace mucho tiempo, que no lo compraste en la fecha que dice, que se te ha pasado el plazo, y para eso también es importante conservar la prueba de la transacción. Si has perdido o no localizas el ticket, te puede servir el justificante del pago bancario, si lo has hecho con tarjeta, pero desde luego mejor tener el ticket.
¿Se suele denunciar, Rubén, estos casos cuando ves que hay alguna irregularidad, o la gente dice, bueno, no vale la pena?
Bueno, hay distintos perfiles de consumidores. Hay gente que ni se da cuenta de cómo se la cuelan, hay gente que se da cuenta de que nos intentan engañar y no compran en ese establecimiento, o asumen que lo que les están vendiendo no tiene un descuento tan grande como prometen y pasan, ¿no? Como mucho lo cuentan en redes sociales o lo cuentan en grupos de amigos y conocidos, pero luego también hay perfiles de consumidores especialmente críticos que se mueven mucho más, que denuncian a través de Facua, que presentan denuncias por su cuenta en las administraciones de protección al consumidor. Cuanto más críticos o cuanto más consumidores críticos haya, pues posiblemente mayor nivel de presión vamos a hacer a las empresas que hacen las cosas mal y más cambios vamos a provocar. Las empresas acaban cumpliendo las leyes en muchos casos a base de denuncias. Y con esas denuncias de esos consumidores más críticos es como conseguimos mejorar las cosas en el mercado.
Está clarísimo. Oye, qué triste es que haya esa poca falta de control. Eso es fruto del creciente abandono de las políticas de protección al consumidor por parte de las comunidades autónomas, ¿no? No es el caso de Cataluña en este caso, digamos, pero en general.
Bueno, en general hay un déficit importantísimo en protección al consumidor. Otra cosa es que es cierto que en los pocos casos en que trascenden multas, pues bueno, en las dos últimas legislaturas, Baleares era la que más expedientes sancionadores anunciaba contra empresas por fraudes a los consumidores. Tradicionalmente Andalucía y Cataluña han tenido unos mayores índices de control del mercado, sin que eso significa que sea un buen nivel de control del mercado, pero digamos que dentro del país de los ciegos el tuerto es el rey, y eso es lo que ocurre quizás con algunas comunidades autónomas que han hecho las cosas un poco menos mal que otras, pero desde luego ninguno podríamos decir que tuviera el aprobado.
Antes de terminar, importante recordar que el comercio o tienda que no respete la ley o tú no estés de acuerdo con algo, siempre se puede pedir la hoja de reclamaciones y enviarla a cualquiera de los organismos oficiales competentes para defender el derecho del consumidor. Y si alguien se niega a darnos la hoja, ¿qué hacemos, Rubén?
Bueno, la Policía Municipal tiene la potestad de abrir un expediente, abrir un atestado del incumplimiento de esa obligación, ¿no? En toda España, llamas a la Policía Municipal, tienen que visitar el comercio, tú planteas algo, me están negando un derecho reconocido por la legislación autonómica y estatal, que es que me den una hoja de reclamaciones, y el policía levanta atestado del incidente. No es que le vaya a dar la razón al consumidor en la reclamación, pero sí levanta un atestado de la negativa a entregar la hoja.
Bueno, pues ya lo sabéis, que nos den gato por liebre, mirar bien lo que compráis, pedir ese ticket y sobre todo comprar de manera responsable, que a veces nos dejamos llevar por esos carteles impactantes de rebajas hasta el 50, al 60%, y hay que preguntarse primero, ¿realmente lo necesito? Y después, si es que lo necesitas, que sea real ese descuento. Como siempre, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta la próxima.
A vosotros, un abrazo.
Doncs ja hem pres bona nota de tot allò que diuen els amics de Facua, per si aneu a comprar les rebaixes. Ara són 8:15 de la tarda, és el moment de contactar amb el company Sergi Tor per saber quina és l'última hora informativa d'aquest dilluns. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs hem de començar amb una mala notícia, amb una defunció, la del cineasta català Ventura Pons, que ha mort aquesta tarda a l'edat dels 78 anys. Director, productor, home de teatre i home de cinema, que va retratar des de la transició espanyola fins l'última pel·lícula, que va ser un biopic de Dalí a l'any 2018. Com dèiem, ha mort avui als 78 anys Ventura Pons, que durant una dècada va ser conegut amb el sobrenom del Woody Allen espanyol, perquè cada any feia una pel·lícula. Per tant, doncs, és una pèrdua important, doncs, pel món cultural, que coincideix amb el temps també, fa pocs dies, amb la mort de la fotògrafa Colita, que per cert tots dos van fer un documental fa pocs anys. A banda d'aquesta notícia luctuosa, destaquem, doncs, que la grip i la Covid continua hores d'ara tensionant assistencialment els centres d'urgències i també dels centres d'atenció primària. El conseller de Salut, Manel Balcells, demana a la ciutadania vacunar-se i d'aquesta manera la conselleria obre totes les franges d'edat demanar la vacuna de la grip i la Covid. A més, el Ministeri de Salut vol intentar de que hi hagi l'autojustificació per una baixa d'una malaltia lleu de 3 dies sense necessitat de consulta mèdica. Els metges hi estan d'acord. La patronal no, perquè considera en aquest cas des de Foment que pot beneficiar l'absentisme laboral. I en aquest escenari continua la vaga indefinida convocada pel Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Demà hi haurà una nova mobilització a Barcelona amb sortida a l'Avinguda Diagonal i l'arribada a la seu de la Conselleria de Salut. Les infermeres reclamen reconeixement professional i econòmic de la categoria A1, equivalent a una diplomatura. I amb clau política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es dona de termini fins aquesta primavera per acordar un pacte de govern i aprovar uns nous pressupostos. Hores d'ara, l'Ajuntament de Barcelona té els pressupostos prorrogats. Segons els comuns, el PSC de Collboni pretén un pacte de govern amb Junts per Catalunya. I d'altra banda, l'Ajuntament de Tortosa serà el primer ajuntament de les Terres de l'Ebre que aprovarà aquesta nit una declaració institucional en contra del trasbassament de l'Ebre cap a Barcelona. El document elaborat per la plataforma en defensa de l'Ebre considera que aquesta decisió de la interconnexió de xarxes de l'Ebre a Ter Llobregat no és la solució hídrica a l'actual sequera que pateix Catalunya.
Gràcies, Sergi Tor. D'aquí un moment ens escoltem perquè parlarem sobre el tema de la jubilació.
Sí, les pensions.
A quina edat queda la jubilació aquest 2024. Però si vol més informació a l'audiència, a través de COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Fins aquí un moment. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Montse.
Adéu-siau. I l'altra cara de la informació és l'esportiva. Tenim el company Albert Díez. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Barça i el Girona ja tenen rival per aquests vuitens de final de la Copa del Rei, no, Albert?
Unionistes de Salamanca, Barça i Girona, Rayo Vallecano. A partit únic, eliminatori a la setmana vinent en aquests vuitens de final, de moment 16, 17 o 18 de gener, dimarts, dimecres i dijous, no descartis que t'acabi afectant. Tenim un Atlètic de Madrid, Real Madrid també en aquests vuitens de final. Derbi, un Barça que aquesta setmana és protagonista perquè defensa el títol de campió de la Supercopa d'Espanya. Demà se'n va cap a l'Aràbia Saudita. Lesionat, Íñigo Martínez, bíceps femoral, cama esquerra. L'altra cama sortia de lesió, doncs lesionat a Barbastro, un mes de baixa, torna a Pedri i deixen que digui que també és notícia el Barça de bàsquet, que ha confirmat la lesió d'Àlex Abrines. Està fora de combat des de fa 7 partits. Confirma el Barça que té una pubalgia, no hi ha data de retorn.
Més informació, Esports Cope, Albert Díez, gràcies.
Una abraçada, Montserrat, que vagi bé.
Bueno, subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en esa misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Así que, si quieres saber más, ya lo sabes, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Quina és la nova edat de jubilació aquest 2024? Sí? Atenció, perquè són 66 anys i mig. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
No sé si és bona notícia per als que estem treballant i que pensem ja en la jubilació. Què ha passat? Per què 66 anys i mig, Sergi?
Bé, s'està ampliant i el 2027 arribarà ja als 67 anys. Per què? Doncs en aquest cas, dues coses positives. Sí. Una, sobretot, que és l'augment de l'esperança de vida. Està provocant un envelliment de la població. I això provoca que l'estat estigui canviant i cada cop endureix més, primer, l'accés a la jubilació voluntària i després també aquesta possible alternativa de jubilar-te doncs d'una manera anticipada. Fins i tot a hores d'ara, l'Estat està donant incentius per demorar la jubilació. Així, els que esperen entre 2 a 10 anys tindran un augment del 2% de la seva pensió cada any i un xec de pagament únic que si demoren doncs la seva jubilació. Per cert, aquesta figura, que va ser estrenada nova, aquest incentiu al 2022, segons les dades oficials, el primer trimestre de l'any 2023, doncs hi ha un 7,8 dels persones que podien accedir a la seva pensió jubilació voluntària es van acollir amb aquesta figura i continuen treballant i, com dèiem, aleshores tindran un augment del 2% de la seva pensió anual. Aquesta és la causa, no?, de que cada cop estem endarrerint més la nostra jubilació. Però, per exemple, hi ha persones que han pogut jubilar-se als 60 anys. És el cas del Macià Pelegrí, que avui està en directe a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra. La seva feina de docent li ha permès jubilar-se amb aquesta edat. Companys seu continuen fins als 68 anys a les aules i cadascú, doncs, pot optar pel que vol fer, si jubilar-se o continuar, doncs, treballant. Macià Pelegrí ha explicat a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra el perquè de la seva decisió de jubilar-se.
Bé, és una jubilació voluntària. La jubilació és voluntària. Els docents tenien la possibilitat de que complir els 60 anys amb 35 anys de serveis, doncs podem jubilar-nos amb el 100% de la nostra jubilació. I és una possibilitat voluntària. Llavors, pots continuar treballant fins als 65 i fins i tot allargar-ho més fins a... Jo conec companys que han treballat fins als 68 i...
Doncs és una mica el per què, doncs. Ell va decidir jubilar-se als 60 anys amb el 100% de la seva pensió, per tant és una situació doncs molt bona, sense cap mena d'incentius a les hores de treballar, i va optar doncs davant de la pandèmia i davant també dels anys acumulats a jubilar-se. Clar, aquí hi veiem la cara de la jubilació, que és el temps lliure per gaudir de les teves preferències, de les teves activitats. Macià Pelegrí ens ha reconegut que ell era professor d'educació física durant els 35 anys de docent i que ara ell té més temps per practicar el seu propi esport a banda d'altres activitats.
Les hores d'activitat física que feia la setmana, si abans en feia 2, 3, 4, doncs ara en faig bastantes més, no? Però clar, són activitats físiques ja poc intenses, el que tu has dit, una mica de pitxampat, una mica de bicicleta, una mica de gimnàs, una mica de natació, passejos... Bueno, doncs tot això, i tinc la sort que m'agrada llegir, tinc la sort que també que m'agrada molt, molt el cine. De fet, tinc un bloc el qual també he d'alimentar, ho he d'escriure de tant en quant.
Per tant, doncs, disposar del temps lliure és un autèntic plaer, no? I sobretot si un gaudeix de bona salut de cara doncs, a gaudir del que serien doncs, les teves preferències. Però bé, cada cop és més difícil jubilar-se. És a dir, l'Estat cada cop no vol que les persones accedeixin doncs, a la jubilació, en aquest cas per l'augment de l'esperança de vida. I això és la gran pregunta que li han formulat a l'informatiu migdia de COPE Catalunya al professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva, Ramon Alfonso. I el professor ens ha donat un consell al respecte a què és el que hem de fer de cara al futur. I pràcticament coincideix amb el que ens ha dit molts economistes. És a dir, quina és, pel professor Alfonso, el seu consell de cara a les futures pensions, les futures jubilacions, tot va veritablement unit, i què és el que han de fer davant d'una persona jove? Aquesta és la seva recomanació.
Probablement, jo la meva recomanació quan tinc els meus alumnes, sí, sempre els dic que és convenient que des del principi de la seva vida professional comencin a fer estalvis pensant a 30, 40 anys cap endavant. Per tant, tenir una disciplina d'estalvi per tal de generar un estalvi complementari sigui una recomanació adequada per enfrontar doncs, possiblement aquest allargament que tenim de vida i un sistema de pensions que sempre estarem dubtosos del seu èxit, no? Per tant, l'estalvi complementari em sembla diguéssim, la recomanació més lògica.
Clar. Doncs una recomanació molt fàcil, estalviar. És a dir, un estalvi voluntari, tenir el teu raconet disponible de cara doncs, a quan vagis tenint més edat que veritablement doncs, ho necessitaràs a banda de la pensió. Si parlem de les pensions, la pensió mitjana de jubilació a Espanya és hores d'ara de 1.380 euros al mes, que per cert ha augmentat a 52 euros amb el 3,8% d'augment que aquest any doncs, ha aprovat el govern central. Doncs, per tant, aquesta seria la pensió mitjana. A Espanya hi ha un total de gairebé 11,8 milions de pensionistes que a la tresoreria de la Seguretat Social li té un cost de 8.280 milions d'euros.
Avui el nostre convidat en els darrers anys està sent reconegut, atenció, per la prestigiosa publicació americana Best Lawyers com un dels advocats laboralistes de referència a Espanya. Max Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any.
Escolta'm, gràcies per atendre la nostra trucada perquè estàs considerat com un advocat de referència, eh? I això són paraules majors, eh?
Bueno, som molts. A Barcelona, a Catalunya, a Espanya hi ha molts bons advocats laboralistes, per sort, pels nostres conciutadans.
I tant que sí. Max Arias és president de la secció de Dret Laboral a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i avui ens posem en contacte amb ell perquè, com estem fent al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, estem parlant sobre la nova edat de jubilació que s'ha marcat aquest any 2024. No sé jo si jubilar-se als 66 i anys i 6 mesos és una bona notícia per la gent que pensava que es podria jubilar abans, senyor Arias.
Doncs sí, efectivament, però això no és nou. És des de l'any 2000, ja remunta l'any 2011 que venim experimentant molts canvis en la regulació de la prestació contributiva de jubilació i molt específicament amb l'edat de jubilació que, com sabeu, ja fa alguns anys es va aprovar un escalat o, diguem-ne, una arribada gradual al que era tradicionalment l'edat de jubilació als 65 anys, el que serà en la foto final l'any 2027, l'edat ordinària de jubilació, que serà dels 67 anys. Uh-huh. I, efectivament, per aquest any 2024, els requisits per la jubilació plena, la jubilació ordinària, són 66 anys i 6 mesos per aquella persona que, jubilant-se amb aquesta normativa actual, hagi cotitzat menys de 38 anys, eh? Però també hi ha la possibilitat de que hi hagi persones que hagin cotitzat més de 38 anys o que bé jubilin segons la normativa anterior a l'any 2011, i en aquest cas continua havent-hi gent ara mateix, poca, però continua havent-hi gent que es pot jubilar a l'antiga edat ordinària de 65 anys. Uh-huh. En qualsevol cas, això sempre s'ha de mirar cas per cas, mirant els requisits concrets de cada persona. Per això aquest nosaltres no el veiem com un tràmit burocràtic més, sinó que generalment és un tràmit que acostuma a ser millor fer-lo
de la mà d'un bon advocat laboralista.
Evidentment. No sé si el fet de que la jubilació cada cop sigui amb més edat és pel fet també de que no hi ha gent jove, hi ha poca gent jove, no neix, no hi ha molts nadons, i la població, almenys a Espanya, s'està envellint, no? Això fa que retardi més la jubilació.
Clar, és que és un tema que ens ensenyaven a la facultat de dret poc, perquè això ho saben millor els economistes, de que en definitiva en el sistema públic de seguretat social s'ha de buscar un equilibri i s'ha de fer compatible doncs els ingressos, és a dir les cotitzacions, amb les despeses, és a dir les pensions, i això en definitiva és el que doncs en els últims decennis ha posat en crisi el nostre sistema de seguretat social i fa que de tant en quant l'administració hagi de fer canvis normatius per intentar, no dic que ho aconsegueixin, aquest equilibri entre els ingressos i les despeses.
Uh-huh. Hi ha sempre molts dubtes, la gent diu, no, és que no hi haurà diners per les pensions, i després l'altra pregunta és, qui avui en dia ha estat o està 38 anys treballant seguits? Perquè ha de ser seguits aquests anys per poder jubilar-te?
Cotitzats? Bueno, sí, hi ha molta gent que té historials laborals llargs. Bueno, no estrictament, no ha de ser seguit, I en tot cas, el que es mira específicament, doncs, bueno, és dins d'un cop una llarga carrera, doncs es miren els últims anys, i per aquells supòsits, de vegades accidents, al llarg de la vida laboral, doncs una persona que ha estat doncs inclosa en un expedient de regulació d'ocupació i que ha estat una temporada llarga sense treballar. Bueno, la llei ja estableix mecanismes correctors per aquest tipus de situacions, que és una figura tècnica, que són les lagunes de cotització, que fan doncs, que amb aquests períodes doncs, involuntaris de manca de cotització doncs, hi hagi doncs, unes situacions de ficció de cotització perquè no empitjorien molt la pensió de cotització.
Senyor Arias, hi ha més beneficis, més pros que contres de jubilar-se ara amb 66 anys i 6 mesos? Quins serien?
No, en beneficis o no de jubilar-se a aquesta edat.
Sí.
Bueno, el principal benefici que tens si et jubiles és que, precisament davant de la incertesa ciutadana sobre la viabilitat del sistema de seguretat social, que és una cosa doncs, que es va dient i que doncs, alguns sectors doncs, opinen, bueno, una cosa és clara, vull dir, un cop tinguis reconeguda la pensió de jubilació, doncs la percebràs efectivament al llarg del temps de forma vitalícia. No? Uh-huh. També hi ha l'opció de no jubilar-se i en els últims temps s'han establert també alguns mecanismes per primar, per incentivar el fet que les persones treballadores retardin la seva edat efectiva de jubilació.
Imagino és un incentiu econòmic, no?
Sí, és un incentiu econòmic, efectivament, des d'una de les últimes reformes que va ser aquella famosa llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions, va establir, entre altres mesures, que estan vigents des del gener del 2022, la possibilitat d'un increment de la pensió o un incentiu econòmic per perllongar la vida laboral i, per tant, retardar la vida de jubilació. És el que es coneix com a jubilació demorada. Home, hi ha incentius que són força atractius, d'entre els quals destacaria la possibilitat de rebre una quantitat tan alçat, és a dir, com una mena d'indemnització, per cada any que es demori la jubilació, i això es rebrà en forma d'un pagament únic en el moment en què la persona accedeixi a aquesta jubilació demorada o retardada. L'import de l'incentiu varia en funció dels anys de cotització que s'acrediten i es calcula en base a unes fórmules tècniques que hi ha a la Llei General de la Seguretat Social, que, com dic, varia en funció dels anys de cotització, però que si haguéssim de fer un exemple, perquè aquestes fórmules a la llei és que mereixen molt, especialment els que som de lletres, i quasi tots els advocats laboralistes són de lletres, i ens carrega una mica veure aquells algoritmes allà tan complicats a la llei. Però posaríem un exemple. Doncs una persona que a l'edat de jubilació ordinària li puguin pagar cada, per exemple, uns 2.000 euros de pensió al mes, que serien uns 28.000 euros l'any, i decideixi, per exemple, endarrerir durant 2 anys la seva jubilació, si ha tingut, no té encara l'historial màxim de cotització, però demora dos anys la seva prestació, doncs li pot quedar un incentiu econòmic, de forma que quan comenci a cobrar la pensió de jubilació cobrarà a més un incentiu que és més o menys uns 18.400 euros addicionals. Una altra possibilitat és, en comptes d'optar per aquest pagament addicional en forma d'incentiu, optar per una millora de la pensió de jubilació. I en el cas que hem comentat, per exemple, doncs d'una persona que li quedés una pensió de jubilació de 2.000 euros bruts mensuals, doncs demorar dos anys la jubilació i podria significar 80 euros més per any. És a dir, que en comptes d'una pensió inicial de 2.000 euros mensuals, li podrien quedar uns 2.160 euros mensuals. Bueno, tot és fer números, fer cabòries i lògicament doncs, mesurar-se les forces, no? Perquè hi ha persones doncs, que estan desitjant arribar a l'edat de jubilació perquè doncs, estan cansades i ja no poden més, i en canvi, doncs, escolta'm, hi ha persones de 67 anys que diuen, escolta, no, és que jo vull seguir perquè no em vull jubilar mai.
Clar, depèn de la professió
que tinguis.
I a l'hora
de la veritat, clar, això és una cosa molt casuística i que al final doncs, la salut de la persona doncs, és molt important. La salut de ferro o, en altres casos, la mala salut de ferro.
Efectivament. Àries, advocat, l'edat mínima de la jubilació anticipada. Per la gent que ens estigui escoltant i digui, mira, jo no puc més, em vull marxar ja, vull anticipar. Quina és l'edat mínima?
Bé, l'edat mínima per accedir a la jubilació anticipada, hi ha diversos tipus, però, diguem-ne, l'estadística més freqüent és la involuntària o forçosa, que és aquella persona doncs, que ha vist que s'ha extingit el seu contracte de treball, que l'han acomiadat per causes objectives o per un ERO o per la mort o la jubilació o la incapacitat de l'empresari individual o per algun supòsit de violència de gènere. En fi, és molt casuística això, per supòsit de concurs a l'empresa, per una mobilitat geogràfica, per una modificació de condicions. És, segons la llei, de 4 anys amb respecte a l'edat ordinària de jubilació. Això comporta que s'apliquin, per tant, dues possibles edats de jubilació amb aquest supòsit d'anticipació, que seran 61 anys per qui hagi cotitzat almenys 38 anys o 62 anys i 6 mesos per qui hagi cotitzat més de 38 anys. Menys de 38 anys.
Bueno, el que està clar és que quan...
Sí,
diguem.
No, i perdó, insisteixo, ja veuen que això és molt, molt casuístic.
Efectivament.
Amb la qual cosa no ens hem de deixar emportar per no, és que tinc un veí que m'ha dit que, que val molt la pena fer bons precàlculs de jubilació i encarregar-los, per tant, amb un advocat laboralista, que és qui millor coneix la normativa i millor coneix la conseqüència, doncs, de vegades, doncs, de jubilar-se un mes abans o després, pot haver-hi una transcendència amb l'import a percebre. I els càlculs s'han de fer molt ben fets.
Doncs m'has llegit el pensament, Max Àries, president de la secció de dret laboral de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, perquè tot just anava a dir això amb el que has acabat de resumir l'entrevista, sempre ben assessorats, perquè qualsevol dia de més o de menys pot canviar molt el nostre futur a l'hora de comprar la pensió. Quedeu-vos amb aquesta data, 2024, edat de jubilació, hores d'ara, 66 anys i 6 mesos. Max, espero tenir-te més ocasions, això vol dir que ens jubilarem més tard i que encara som joves.
Molt bé, doncs un plaer, i a mi encara ens queden uns anys, o sigui que endavant.
Continuarem parlant llavors.
No caire.
Gràcies, Max, una abraçada.
Molt bon any, fins aviat.
Adéu.
És un pàssaro, un avión.
És la Supercopa. Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich. Ocasión.
Solución Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Guayas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Solución Plus.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O cómo te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva. Con Cepsa, juntos por un mundo mejor.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sabíeu que els humans hauríem eliminat més del doble de les espècies d'aus del que es pensaven els investigadors? Què està passant? Ens ho explica la Mar Puerto. Bona tarda.
Estem parlant de que els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells. Una dada calculada amb models matemàtics que descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans, amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema li hem preguntat al Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat a l'estudi, sobretot per saber com ens hauríem de sentir després d'això.
És una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això, al final, potser és només una part del problema, perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
De fet, els autors alerten que estem vivint la tercera extinció massiva d'aus provocada per la introducció d'espècies exòtiques, l'agricultura intensiva o el canvi climàtic, entre d'altres. Però que, malgrat això, encara hi ha solució si individualment hi col·laborem.
Amb la COP s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar. Però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per al bosc. Però hi ha altres formes també. Tot el que consumim, si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres.
I és que el món no només ha perdut un gran nombre d'espècies d'aus úniques, sinó que també s'hauran perdut les funcions clau que feien aquests ocells, com per exemple la pèrdua en la dispersió de llavors o la pol·linització.
COPE Catalunya i Andorra.